Programa patrocinat per Natures Plus, complements alimentosos amb formulacions innovadores, sinèrgiques i riques en actius vegetals. Natures Plus, perquè puguis cuidar-te. Just in time, dancing to the rhythm of rhyme makes my day. Everything I need here today.
Hola, benvinguts a Sants i Estalvis i gràcies per seguir-nos. David Olivares, hola.
Hola, Dan Martín.
Què, com estàs? Escolta, fas mala cara. Vols dir que tanta verdureta és bona? Vols uns xetos?
No, no, els xetos no, que em taquen els dits de color taronja i no m'agrada després.
Meravellós.
Deixa'm que doni les gràcies als oients i les oients perquè, escolta, això de l'audiència està funcionant molt bé. Ens segueixen molt i us vull donar les gràcies a tots i a totes.
Exacte, gràcies. I de què parlem avui?
Doncs productes light, per exemple, si són més sans, ens poden ajudar a perdre pes, els productes light. També amb el Jaume Jiménez ens pararà de com evitar les rampes.
Ostres, això, mira, jo en tinc moltes de la mala postura al sofà, crec, eh?
Bueno, en aquest cas, en concret, és de com evitar les rampes quan practiquem
la culpa la té Netflix.
Esport. Yeah. Per esport, eh? La Gina Estapé també ens pararà dels ous, quants en podem menjar i com els hem de cuinar.
Home, la cuina dels ous, molt interessant. Aquest programa comença a semblar-se a les mil i una nits.
Oh. Tecnòloga dels aliments Marta Noguets ens parlarà dels probiòtics i del que poden fer per la nostra salut i de què són i tot plegat. I amb l'Ester Vives parlarem del malbaratament alimentari. Es calcula que el 30% del que comprem ho acabem llançant.
Això serà a casa teva, eh? Perquè a casa meva ho aprofitem tot. Anem.
No, no cal que ho juris. Us recordo que si teniu preguntes per fer-nos us podeu comunicar amb nosaltres a sans@catradio.cat, a l'Instagram i al Twitter, Sans i Estalvis. Benvinguts, benvingudes i gràcies per ser-hi. Comencem.
And feeling alright. A Catalunya Ràdio estem sans i estalvis amb Adam Martín.
Tots aquells que us dediqueu a l'esport, ja sigui de manera aficionada o de manera professional, teniu aquí una cita per saber una mica més com menjar, per saber el paper de la nutrició en l'alimentació, per millorar el vostre rendiment, per evitar lesions, bé, per moltes coses que anem parlant en aquesta secció amb el Jaume Jiménez. Bona tarda, Jaume.
Hola, què tal, com esteu?
El Jaume Jiménez és dietista nutricionista, és expert en nutrició esportiva, és coordinador del màster en nutrició a l'activitat física i l'esport de la UB i director i fundador de l'empresa Nutritional Coaching. I avui parlem d'un problema que sovinteja, que són les rampes, i que moltes vegades, per desgràcia, acaben amb la prova que està fent una persona, no? De cop i volta estàs fent, no sé, una marató, una prova de 10, de 20, o el que sigui, o nedant, i de cop i volta has de parar perquè tens una rampa. Mm. I això és un problema.
És un problema, sí.
És un desastre.
Sí, la veritat que les rampes són molt, molt freqüents. De fet, l'altre dia que vam fer la marató de Barcelona, hi havia molta gent aturada als costats justament amb això, no? Per tema de rampes i tal. I sí, és un problema perquè pot enviar en risc l'entrenament de molts mesos perquè un dia pues, bueno, agafes i t'agafen rampes d'aquestes i és molt complicat, sobretot perquè és molt dolorós i bastant invalidant, no? O sigui, pràcticament tens que parar.
Ja sé que no és exactament el teu negociat perquè és més de fisiologia, però què és una rampa?
Una rampa, bàsicament, és una contractura que es produeix de manera involuntària. Uh-huh. Les rampes normalment, evidentment, no és el meu camp perquè és d'un fisio, però sí que en principi hi ha unes causes molt... Generalment són per això. És per una, per fatiga muscular, apareixen normalment quan el moviment és molt repetitiu, quan es repeteix un mateix moviment. També per manca d'hidratació, que aquí sí que podem actuar de manera important, i l'altra és per un cert desequilibri electrolític, no? d'ions, que això provoca pues, com aquesta contractura intensa amb un dolor molt, molt, molt puntiagut, no? És com si et donessin una punxada molt gran.
La fatiga es treballa entrenant, acostumant el cos a fer sempre aquell moviment. Per tant, aquí hi ha una cosa important a dir. La manca d'hidratació és una de les causes. Perquè què passa amb l'aigua i els músculs?
Bueno, principalment, a veure, la contracció muscular té molt a veure amb un bon estat d'hidratació. A part de la hidratació, l'aport de sodi és fonamental per la transmissió de l'impuls nerviós. Llavors, quan s'altera aquest equilibri hidroelectrolític a la cèl·lula muscular, doncs és més fàcil que pugui aparèixer aquesta rampa.
Molt bé. Per tant, de fet, avui parlarem una mica de la hidratació, però la setmana que ve serà el dia que dedicarem tota la secció parada a la hidratació correcta per evitar això i moltes altres coses, perquè la hidratació correcta t'estalvia molts altres problemes. Però bones estratègies per hidratar-se correctament molt ràpid per evitar rampes?
Sobretot quan hem de fer una prova i preveiem que les condicions seran adverses, o sigui, hi haurà molta pèrdua de líquid per sudoració, és molt important començar 24-48 hores abans, ja començar a hidratar-se més de lo normal.
Això que sempre que ho explico la gent se sorprèn molt. Dos dies abans vaig a començar a hidratar, si aquella aigua de dos dies no sé on serà, no?
Doncs és bastant important, entre altres coses perquè és molt fàcil no arribar ben hidratat a una prova, i sobretot tenint en compte que la prova sigui d'unes condicions extremes. Per exemple, si farà molta calor o molta humitat, doncs són coses que hem de tenir en compte, perquè un bon estat d'hidratació jo sempre recomano 24-48 hores, això és fonamental. Però no es tracta de beure 2 litres de líquid, com molts diuen, no? Que això en principi no és necessari, però sí incrementar la ingesta d'aliments que siguin més rics en aigua, evidentment, incrementar la presa de caldos, infusions, no cal beure una ampolla de 2 litres d'aigua. Això, això jo entenc que és molt difícil per molta gent, però simplement tenir una miqueta de cura d'incrementar la ingesta de líquid en forma d'aliments o en forma de begudes, doncs pot ser una bona solució. I després, per al tema dels electròlits, és important, sobretot, també jo recomano incrementar la ingesta de sal. Posar una miqueta més de sal als àpats, o sigui, no cal allò fotre's càpsules de sal, però ficar 24-48 hores una miqueta més de sal al menjar, al sopar, al dia de la prova, doncs home, beure una miqueta, una beguda que tingui electròlits, no?
I això vam explicar la setmana passada, eh?
Això ajudaria segur a reduir el risc. Després, home, la fatiga muscular és un factor també important, però evidentment la temperatura corporal, la deshidratació, tot això pot augmentar la fatiga muscular.
I alguna estratègia alimentària que podem fer per evitar-les, les rampes, abans? És a dir, si és un tema de desequilibri d'electrolits, potser podem mineralitzar millor el cos menjant d'una manera determinada, no ho sé.
Sí, jo parlava del sodi, però també parlaria del potassi, parlaria del calci. Per exemple, un aliment que porta molt potassi i molt calci són els cítrics. O sigui, una opció interessant són prendre cítrics com a postre, per exemple, o un suc de taronja, i als àpats doncs fica una miqueta més de sal. O sigui, és algo molt senzill. Jo, entre altres coses, també recomano, i una opció interessant, és el dia abans d'una prova esportiva, si la persona està acostumada i ho ha fet ja moltes vegades, el menjar japonès és una opció hipervàlida.
El menjar japó?
El japó és perfecte, perquè el japó el que té és sucre, perquè clar, perquè l'arròs s'enganxi, li fiquen una quantitat de sucre.
Tu has de dir-ho això, perquè el sushi aquest i els makis estan carregadíssims de sucre.
Clar, home, per això s'enganxa a l'arròs allò amb una massa, això porta molt sucre, però també porta molt sodi, per tant ja ens interessa en aquesta situació, i també aporta minerals. Sí que és veritat que les algues en petites quantitats són molt remineralitzants, llavors jo porto esportistes que quan van a fer la marató del Monte Fuji, el sushi i el menjar japonès és una opció hiper vàlida per tenir en compte.
Molt bé. Una estratègia alimentària seria, per exemple, fotre una mica més de canya al sushi, però en general aconsellarà més calci, més sodi i més potassi als aliments.
Correcte.
Estem parlant avui de les rampes amb el Jaume Jiménez, estem parlant de les coses que podem fer per evitar-les perquè no se'n vagin orris la nostra preparació de mesos i mesos d'entrenament. Hem parlat de la hidratació, hem parlat de la importància d'un bon equilibri electrolític, i ara estem parlant dels aliments que podem menjar per intentar solucionar o pal·liar o reduir o evitar totalment aquest problema, perquè tampoc s'acaba de saber ben bé si podem reduir-los, evitar-los. Tu has tingut algun cas en què has pogut solucionar-lo del tot, aquest problema?
Sí, esportistes, sobretot aquelles situacions que realment són per manca d'hidratació. Això sí que hi ha molts esportistes que per motius X tenen una gran pèrdua de líquid. Jo, sobretot amb el tema del futbol, sí que ho he experimentat bastant. Futbolistes d'un nivell professional, amb una hidratació fluixa, la incidència de rampes és molt, molt, molt freqüent, i intervenir establint protocols d'hidratació personalitzats solventa el problema. Uh-huh. Una altra banda també, marxa atlètica en dones, s'associa molt la manca d'hidratació automàticament en els isquios i tot això, més punxades, més rampes, o sigui que és un tema que, si la causa és la fatiga muscular, s'ha de treballar més amb l'entrenador, amb el fisio, però moltes vegades les rampes venen per una manca d'hidratació, d'electròlics, com estàvem comentant, o sigui que si identifiquem clarament que l'esportista pot tenir les rampes per aquest motiu, doncs hem d'intervenir i es pot aconseguir una millora substancial. Una altra cosa que m'agradaria puntualitzar, que agreuja tot això, és la ingesta d'alcohol. La ingesta d'alcohol augmenta molt el risc de deshidratació. Per tant, és un tema que, evidentment, incrementa molt el risc de rampes el dia següent. O sigui, si jo me'n vaig de canyes el dia abans, no?, que ja ho van comentar en un programa, sí. Doncs, evidentment. I per això, mira, l'altre dia que vam fer la Marató de Barcelona, un tema important, jo no ho havia vist, a les altres edicions que hem participat no ho havia vist, hi havia durant la cursa nois amb una banderola i tal, que eren fisios que anaven fent la Marató. O sigui, jo ho he vist aquest any, els altres no els havia vist.
Fisios que anaven fent la Marató?
Fisios que anaven fent la Marató i portaven com un botiquín, no? A mi em va anar bé perquè en un moment vaig tenir un problema, em rosava molt el pantaló i li vaig comentar amb un que anava, dir, escolta, que no m'he posat vaselina a la cuixa i tal, hòstia, doncs mira, demana-li amb aquell. I aquest, escolta, portes vaselina, em va deixar vaselina, i després els vaig veure que ajudaven a la gent justament que tenien rampes, o sigui, durant la cursa, o sigui, i bastanta gent, com he dit abans, aturada amb rampes, o sigui, per al quilòmetre 20, o sigui, que no estem parlant, evidentment s'incrementa més al 30, 30 i pico, però al 20, gent tirada a la cantonada amb rampes. Se vol dir que han begut el dia abans? Home, jo no voldria dir això, però evidentment
però és una possibilitat.
A l'alcohol, i a part esportistes professionals t'ho diuen, que noten molt quan han begut alcohol per algú de seguida, el dia següent o els dos dies següents a l'entrenament, quan tenen sobretot més intensitat, o sigui, noten de seguida la major incidència de rampes, o sigui que l'alcohol és un tema també a valorar.
Molt bé, hem d'acabar. Alguna cosa de més important respecte al tema de les rampes?
Bueno, si patim rampes molt sovint, anem a veure un fisio, que ens doni el seu parer, i a partir d'aquí, doncs, bueno, amb la nutrició també hem de valorar si podem ajudar, i en molts casos podem ajudar i ser un complement perfecte al tractament de fisioteràpia.
Molt bé, doncs aquestes són algunes de les idees que proporciona el Jaume Jiménez. Millor hidratació, una hidratació més correcta i una alimentació correcta amb sals minerals, és a dir, electrolits. Evitar l'alcohol, per exemple, també és una molt bona idea per evitar aquestes qüestions i entrenar-se de manera correcta. Jaume, moltíssimes gràcies. La setmana que ve parlem més en concret i més a fons de la hidratació, que és un tema fonamental, de com ens hem d'hidratar abans, i abans vol dir 24-48 hores, com hem sabut avui, durant i després també, perquè forma una part important del procés de recuperació, el tema de beure correctament després de la pràctica esportiva. Jaume, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Seguim, hem rebut consultes a Twitter, a @sansiestalvis i a sans@catradio.cat.
Estàs escoltant Sans i Estalvis.
La Mercè, del barri de Sants de Barcelona, ens pregunta pels productes light. Són més sants que els normals? Ens poden ajudar a perdre pes?
Mira, ja li contesto jo. A perdre pes no ho sé, però com que tenen menys calories, Mercè, en pots menjar molts més.
Doncs mira, precisament per aquí van els trets.
Doncs va, Adam Martín, il·lustra'ns. Què és un producte light?
Segons el reglament 1924/2006 de la Unió Europea, un producte light és qualsevol producte que contingui com a mínim un 30% menys de calories que la seva versió normal.
Ep, a veure, per exemple, si una maionesa normal té 600 kilocalories per 100 grams, una light hauria de tenir... com a mínim 180 kilocalories menys. 180 kilocalories menys. Però això encara serien 420 kilocalories.
Exactament, moltes encara, són moltes.
O sigui, que si la versió normal d'un producte tingués 3.000 kilocalories, per dir alguna cosa, la versió light seguiria sent una passada de calòrica. Doncs és una mica enganyifa, no?
Doncs sí, senyor.
O sigui, és, és millor menjar-se-lo... Que...
No, no és millor ni pitjor, però no és una alternativa saludable.
Bueno, però ben pensat, els productes lights sí que podrien servir per aprimar, perquè si jo normalment compro, no sé, una versió normal d'un producte i em passo la versió light, automàticament estic menjant un 30% menys de calories, o no?
Sí, aquesta seria la lògica, però és clar, no és així. Perquè quedi clar, menjar productes light no és una bona estratègia per aprimar-se, i no ho és per dues raons. La primera, perquè els estudis sobre comportament i també el sentit comú ens diuen que, com que sabem que un producte light conté menys calories, sempre n'acabem menjant més. Més del doble, en concret. A més, gairebé tots els productes light són versions d'aliments ultraprocessats que ja no són saludables. Patates chips light, salses light, iogurts de sabors carregats de sucres light... I també has de pensar això. I si mai compraves aquests productes i els comences a consumir light? Igualment, estàs posant més calories a la dieta que abans no hi eren, oi?
No m'acabes de convèncer, eh? Va, i la segona raó, que necessito dues.
Doncs que no tot s'acaba amb les calories. La qualitat dels nutrients també és important. De fet, és el més important. Els productes light van néixer en un moment en què ens pensàvem que la majoria de greixos dels aliments, sobretot els saturats, eren dolents. Ara sabem que no és així. De fet, hi ha aliments molt rics en greixos, com la fruita seca, les nous, ametlles, avellanes, l'oli d'oliva o els avocats, que són molt saludables. A més, la indústria va fer una cosa absurda. Va reduir greixos, però hi va afegir sucres, que són molt pitjors. I també hem de pensar en altres nutrients d'aquests productes. Un producte pot ser light i està carregadíssim de sal, amb la qual cosa tampoc és gens saludable.
Doncs quina enganyifa, tu, quina decepció. Tants anys enganyats. Escolta, i ara pensant, el 0% de sucres vol dir light, super light, mega light?
No té res a veure.
No té zero?
És una manera d'enganyar-nos, també. Si treuen tots els sucres afegits d'un aliment, però el carreguen de greixos, encara tindran més calories que abans, però poden dir que és 0% de sucres, i així ens pensem que és més saludable.
Doncs què fem per aprimar-nos?
Bueno, això és més complicat, eh? Un dia en parlarem. Però segur que no passa per menjar productes light.
Però dos ajuda. Consells. Ajuda o no?
No ajuda tampoc. Ajuda. Dos consells bàsics. Primer, deixar de pensar en els aliments des de la dualitat, això engreixa o això aprima, i començar a pensar des de això és saludable, això no és saludable. I menjar molts més productes saludables i molts pocs dels no saludables. I segon...
No m'ho diguis.
El de sempre.
Estic fart, el de sempre. Que aquesta me la sé, eh? Menjar aliments de veritat.
Sí, senyor. Reduir al màxim els ultraprocessats i comprar més aliments reals que no tenen etiquetes. Verdures, fruites, llegums, fruites seques, cereals integrals, peix, carn, etc. Els aliments saludables no tenen versions light.
Sí, és veritat, una pastanaga light seria molt depriment.
L'entrevista.
Si esteu una mica al cas de temes de salut, haureu sentit a parlar dels probiòtics, aliments o complements que contenen bacteris que són beneficiosos per la salut. Però què són exactament els probiòtics i què poden fer per millorar la salut? En parlarem amb la Marta Nogués, que és tecnòloga dels aliments del Departament Tècnic de Natures Plus. Marta, bona tarda.
Molt bona tarda, Adam.
Va, vinga, comencem pel principi. Què són això dels probiòtics?
Els probiòtics, aviam, n'hem sentit parlar molt, bueno, els últims anys, no?
Sí.
És com que hi ha hagut un interès per part de la població. Són un tipus de productes que també els trobem en els aliments, però quan parlem, per exemple, en el cas dels complements alimentosos, no? Són microorganismes que estan vius i que els administrem en quantitats suficients per aprofitar els seus beneficis per la salut. Per tant, podríem dir que sempre hem d'esperar alguna cosa a canvi d'aquests microorganismes, no? Què hi trobem en aquests microorganismes? Què són? Són bacteris i són llevats, bàsicament. Mm-hmm. Són els dos tipus de...
Puc fer una pregunta, senyoria?
Pots.
Sí. Escolta, això és el llevardet dels formatges, això que estàs parlant?
En els formatges, per exemple, els formatges blaus, hi trobem bacteris del gènere Penicillium, exacte. Mm? Però n'hi ha molts altres productes làctics que són una font de probiòtics o que porten bacteris. Mm? El iogurt, per exemple.
El kèfir.
Inclús els aliments fermentats també poden ser una font de probiòtics.
Molt bé. Mm? I quina relació tenen amb la salut aquests bacteris?
Doncs ja pel seu mateix nom, és el terme probiòtic vol dir que és a favor de la vida. Això ja ens dona molt que pensar, no? És a dir, un probiòtic ens aportarà uns beneficis. Llavors, el que està molt clar és que aquest probiòtic sempre hem de conèixer de què estem parlant. Aquest microorganisme té un nom i un cognom, que és el gènere i l'espècie.
Molt bé.
Aleshores...
Ai.
Què? Igual que tu, que no tens nom i cognom?
Ja ho sé.
David Olivares.
Però ara començarem que si aquest es junta amb aquest,
tenen noms complicats, però bueno, tampoc.
Estem parlant de formatges encara o no?
No, ja han deixat.
Llavors, hem d'atribuir sempre un benefici per la salut a un gènere i una espècie, perquè és el que una mica s'ha evidenciat, que té aquella funció fisiològica o aquella acció en el nostre cos.
Això és allò que llegim de vegades, lactobacil, no sé què, per exemple. Ho dic perquè ens comencem a situar les persones que llegim. Lactobacillus immunitas o... No, aquest és un inventat.
Això és el de Lactimel? És el que té Lactimel?
Per exemple, això que diuen que allà té una funció que en principi tampoc la tindria tant.
Què vols dir?
Però... seria un altre tema, però seria això, és Lactobacillus, per exemple.
Correcte. Lactobacillus seria el gènere i Acidophilus, en aquest cas, seria l'espècie.
Molt bé,
no?
El cognom.
Però dins d'aquest gènere i espècie també hi ha un altre tercer cognom, si volem dir, no? Llavors aquí ja entrem en denominar la soca o en parlar inclús d'una subespècie. Mm? És fila més prima encara.
Molt bé. No?
És com especificar encara més quina acció fa aquell probiòtic, no? Aquell gènere, aquella espècie, aquella soca en concret.
Molt bé. Mm-hmm. I en funció del gènere, espècie i soca, farà un efecte sobre la salut o un altre determinat.
Correcte.
Aquests bitxos ja els tenim nosaltres a dins, de totes maneres, no? Els bacteris ja formen part una mica de la nostra naturalesa, del nostre organisme.
Sí, nosaltres som, podríem dir que som un 90% bacteris, Vull dir, de fet, en els últims anys, a nivell, doncs, de... A nivell d'investigació, l'estudi de la microbiota i de la seva genètica, que és el que es coneix com microbioma, doncs ha centrat grans projectes a nivell internacional i s'han arribat a conclusions molt interessants. Per exemple, sabem que a nivell de població hi ha tres, diguéssim, categories o tres tipus de genotips, no? Que doncs són clarament els que ens defineixen com a població. Mm? Hi ha el genotip tipus 1, el tipus 2 i el tipus 3. Mm. Llavors, sempre hi ha un predomini d'un tipus concret de probiòtic segons el genotip al qual tu pertanys.
D'acord.
Què és interessant de tenir en compte? Doncs que, per exemple, per cada cèl·lula eucariota del nostre cos, 9 són microorganismes.
Per cada cèl·lula eucariota
9 són microorganismes.
Eucariota, que perdó, que és... Un dibuix mal fet, una cariota.
La cèl·lula aquesta que sembla un ferrat, diguéssim.
Sí, correcte.
És això.
Val, que és el que
és la procariota, que és una altra cosa.
Ara no et posis estupendo, Adam. Ella pot, que t'estudis.
No, tampoc.
És malparit.
Perdó,
Val, escolta'm una cosa. Aleshores, parla'm d'algun possible benefici que pugui tenir per salut alguna d'aquestes famílies de bitxos que tenim al cos, de bacteris.
Mira, per començar, una de les més... Bueno, doncs la més així coneguda és el tracte digestiu, no? On tenim aquests bacteris majoritàriament durant tot el tracte digestiu, o sigui, al llarg de tot el tracte digestiu, on comencen a colonitzar? A la boca, a la cavitat oral, tenim bacteris, i a més, alguns amb una funció probiòtica protectora molt important, Sense anar més lluny, el Streptococcus salivarius.
perdona. Salivarius ho entès.
On el trobarem, aquest probiòtic?
A la saliva,
sí. Això
ho podies fer contestat tu, sense estudis i tot,
D'on es va aïllar per primera vegada? A la saliva d'un nen que mai patia otitis. Mm? És un bacteri molt interessant perquè és de les poques bactèries, en concret és el K12, l'Staphylococcus aureus K12, que té una funció protectora davant la incidència de faringitis i d'otitis media, tant en nens com en adults. Per tant, doncs, fins en aquest punt, no?, de dir, no cal anar a l'intestí, no, a la mateixa
ja
boca
la
ja
boca,
comencem aquesta
ja
funció.
Aquestes ja les tenim, dius.
Exacte.
De concessionari ja surten.
Ja surten de concessionari. Sí.
Llavors no hauríem d'agafar otitis i aquestes coses?
Bé, dependrà de la quantitat de concentració d'aquesta bactèria protectora que tu tinguis en la teva cavitat oral. En funció d'això, doncs, hi ha una certa relació en major risc de contraure aquest tipus d'infeccions.
I si se m'acaben, les puc substituir?
Es poden, sí. Hi ha complements específics.
Aquí anem.
Doncs m'ho apunto, va.
Molt bé. En tenim, però moren, i segons l'alimentació que tenim, segons l'estil de vida, no es reprodueixen tant, en tenim més, menys. Què podem fer? D'on es podem treure? Des de fora dels aliments i a través dels complements, també,
en
no?
En aquest cas, en aquest exemple concret, hem d'anar a buscar complements. A més, al mercat tampoc no n'hi ha gaires, que hem anat a buscar un cas molt específic, però hem d'anar generalment a buscar els complements.
Perquè els aliments no serveixen. Per exemple, un aliment fermentat, dic en general, com els probiòtics d'algun producte fermentat com el kèfir ens servirien per repoblar...
Si ens anem a un ús general a nivell digestiu, sí que podem fer ús dels aliments, evidentment, però no hem d'oblidar que un aliment sempre té com a propòsit aportar nutrients majoritaris, no? Que en aquest cas serien proteïnes, en el cas del iogurt, proteïnes i calci, bàsicament, no? No ens asseguren una quantitat... O sigui, a l'etiqueta d'un iogurt no trobarem mai la concentració de cèl·lules viables.
No, només faltava això.
Quin taco
seria,
I tampoc no hi ha les soques que s'han fet servir, tot i que ja podem més o menys tenir una idea.
La soca és la cepa en castellà, allò que fa tanta por?
Sí, senyor.
Les pel·lícules de por?
Sí, senyor, la cepa.
La zona cero i la cepa.
Per tant, la recomanació és, si volem fer alguna intervenció concreta amb probiòtics, que vinguin de complements.
Que vinguin de complements i sempre podem ajudar-nos amb el que són els aliments. Que vinguin de complements quan volem un objectiu molt clar. Val? Per exemple, estàvem parlant de beneficis. Hem dit que els digestius són uns dels més importants. Dins dels digestius tenim combatre l'estrenyiment, per exemple, corregir una diarrea. Sabem que hi ha probiòtics que actuen a aquest nivell. Per exemple, un Saccharomyces boulardii és una llevadura que s'utilitza per tractar la gastroenteritis aguda i per corregir una diarrea per antibiòtics. Llavors, en aquest cas, doncs, sabem que hem d'anar a buscar aquesta soca en concret o aquest llevat en concret. En el cas d'un estrenyiment tenim potser una major varietat d'opcions, diguéssim, no? Podem ajudar-nos amb un bon iogurt, amb defecte bífidus, per exemple, o ens en podem anar...
Prunes, per exemple, no?
Sí, les prunes també, hi ha molts aliments que ens poden ajudar a combatre aquest estrenyiment. Però se sap que quan hi ha un estrenyiment crònic que arrosseguem durant molts anys, la microbiota i modular aquesta microbiota és un gran pas per poder corregir això. És molt important. A part de la fibra, que tothom ja sabem que funciona d'aquella manera, no? I en funció del problema, doncs a vegades funciona i a vegades no.
Val. Els efectes sobre la salut que tenen els probiòtics són un camp relativament nou d'estudi dins de la nutrició. Estem parlant de, què, 10 anys com a molt, no?
Sí.
Que encara estem una mica a les beceroles de saber tot el que, o tota la influència que poden tenir els bacteris sobre... pràcticament qualsevol aspecte relacionat amb la salut, no?
Sí, de fet, en els últims anys, els resultats que s'han obtingut d'aquests estudis que us comentava de microbioma, que són projectes internacionals, el més recent que s'ha vist, a part de que hi ha aquests tres enterotips, és que hi ha enfermetats cròniques, que són les que preocupen més a nivell de... Doncs això, de a nivell de població, per exemple, la diabetis i l'obesitat, doncs que s'està veient que hi ha una microbiota obesogènica. Hi ha una microbiota associada a diabetis. És a dir que... I això, doncs, és, aquí hi ha molt de camp per explorar, no? És com, doncs, bueno, doncs potser estan una mica aquí, no? El tractament d'aquí uns quants anys en modificar aquesta microbiota.
Per anar acabant, que tenim ja molt poc temps, molt per sobre, més avantatges que poden tenir per a salut, res, I després explica'm com el que hem de buscar quan anem a la farmàcia o on sigui que els demanem.
Per exemple, tot el que és sistema immunitari, no? També hi ha una relació directa, el que és el que seria la modulació d'aquesta microbiota en relació a les defenses.
Molt bé.
No? I després hi ha altres trastorns que s'està veient que l'aport d'un probiòtic pot beneficiar en el seu tractament, per exemple, a l'asma, als còlics infantils, tot el que és enfermedad inflamatoria intestinal, i aquí trobem el Crohn i la colitis ulcerosa. Bé, doncs aquí també hi ha molt a fer, la llista és bastant llarga. Podríem
estar una estoneta, però és el que dèiem, no? Clar, compleixen moltes funcions i totes tenen relació amb la salut. Ho dic perquè la majoria de nosaltres tenim contacte amb els probiòtics quan et donen un antibiòtic, que et diuen, ens hem carregat tota la teva flora intestinal, no? I diu, pren probiòtics perquè així la repoblarem. És l'única relació que tenim amb el probiòtic normalment, a no ser que estiguem una mica més posats amb el tema i aleshores sí. Val, i què busquem? Qualsevol probiòtic val? O hem de buscar algun, com a mínim alguna sèrie de mínims indispensables perquè sapiguem que allò que estem comprant funcionarà?
Quan anem a buscar un probiòtic, el primer que ens hem de preguntar és per què el volem prendre. Llavors, en funció d'això, escollirem un producte o un altre. Si el que volem és ajudar o millorar el tractament d'una malaltia, hem de buscar una soca que tingui una evidència per a aquest propòsit. I, evidentment, el fabricant del complement, en aquest cas, ja es preocuparà de posar-hi la dosi que pertoca, que fa falta per poder corregir aquest desequilibri, aquesta alteració. Però jo us diria, mireu concentracions, sobretot, mireu les etiquetes, mireu que el producte indiqui la soca, la forma d'usar, la forma de conservar-lo. És important mirar bé l'etiquetatge. I les concentracions mitjanes sempre són al voltant de 1 per 10 a la 7, 1 per 10 a la 12, són cèl·lules viables.
Són molts,
Per càpsula o, en aquest cas, poden ser comprimits, etcètera, no? Però la concentració és molt important i també és molt important la varietat. Quan volem, per exemple, corregir una inflamació intestinal o volem corregir una disbiosi és un desequilibri de la microbiota normal, hem de buscar varietat de soques i hem de buscar màxima concentració.
Molt bé.
I on vaig per mirar-ho, això? Ja m'ho diran a la botiga, això? O
vaig a la farmàcia, no?
La farmàcia per farmàcia herbolari, que són llocs on podem trobar aquests complements, aquests productes.
Amb l'analítica sota el braç, per això. No? O no? No ho sé.
Depèn. No necessàriament. Vull dir, el que sí que seria bo és deixar-se aconsellar. O sigui, el professional, en aquest cas, és qui té la informació i ens pot ajudar a escollir el producte més adequat.
Clar. Molt bé. Doncs, hem fet una pinzellada, perquè realment el món de la microbiota i dels bacteris és inabastable.
Mare de Déu.
M'ha agradat molt els noms.
Sí. És que esteu obrint la caixa de Pandora, eh?
Sí, senyor.
Mare de Déu, senyor.
Són boníssims.
Cada loco con su tema, diuen.
Cada loco con su tema. Marta, moltíssimes gràcies.
Doncs, com sempre, a vosaltres.
Gràcies, esperem que us hagi servit per saber una miqueta més i ara, quan llegiu alguna cosa sobre probiòtics, sapigueu, de què es
formatges, no és formatges.
No són els formatges.
Green Vita, restaurants de cuina saludable, compromès amb el producte i sabor, patrocina La Cuina que Cura.
I avui parlem dels ous amb la Gina Estapé, que ja sabeu que és dietista i cuinera integrativa, que ens explicaré tot el que hem de saber sobre els ous, allò dels números, com saber si un ou és de bona qualitat o no, si apugen el colesterol o no, que en vam parlar fa uns dies nosaltres també sobre el tema. Bé, tota aquesta qüestió que ens porta tots una mica, ens mareja una mica. Perquè els ous, bona tarda, per cert.
Bona tarda.
Sempre han tingut molt mala fama i de cop i volta ara ja no.
No, exacte.
Ara ja no. A veure, comencem pel principi. Aquella matrícula que porta
l'ou a la gallina. L'ou a la gallina.
Gina, què opines sobre la polèmica
que
hi ha hagut sobre la matrícula dels ous? Aquells números que apareixen a tots els ous, que són obligatoris per llei, què signifiquen els primers números?
Val, aquests números és un tema de traçabilitat que posa en el procés de producció dels ous, que és per si algun dia hi ha una tanda que surt dolenta, doncs poder-lo retirar ràpidament del mercat. El que ens hem de fixar nosaltres com a consumidors és el primer número, que ens indica com ha estat criada la gallina que posa aquell ou, o com ha viscut la gallina. Aleshores, podem trobar quatre números diferents, el 0, el 1, el 2 i el 3. El número 3 són gallines criades en gàbies, tamany dina 4, perquè us pugueu imaginar lo petites que són, molt poc espai i, per tant, és un ambient molt poc saludable per l'animal, els encenen les llums constantment perquè ponguin ous, per tant, és un ambient molt poc saludable i l'alimentació que els donen tampoc és la ideal. Les del número 2 ja no estan en gàbies, estan criades a terra, però viuen totes tancades dintre naus industrials molt grans, també apretades unes amb les altres, i per tant tampoc serien les condicions òptimes. Però també viuen amb llums que sobren, amb alimentació que tampoc és l'adequada, i per tant tampoc tenen una vida molt saludable.
Perdó, quan parles de llums que sobren, vols dir que tenen una relació artificial amb
exacte,
dia i nit, eh?
Exacte, dia i nit, perquè no veuen la llum del sol. Les del número 1 serien el que anomenem les gallines camperes, quan veiem gallina campera, doncs són les del número 1. Són gallines que també es crien en les mateixes condicions que el número 2, però aquestes sí que tenen una petita, bueno, una porta per poder sortir a l'exterior.
Es deixen sortir de tant en tant.
Tenen el pati.
Exacte, de tant en tant tenen l'hora del pati. El que passa que tampoc sabem si poden arribar a sortir totes, si no, tampoc podem garantir que visquin en condicions molt, doncs, molt adequades.
De moment, 3, 2 i 1 no pinta massa bé, no?
No, de fet, 3 i 2 els hauríem de descartar sí o sí. I, de fet, ara hi ha molts supermercats que ja no deixen entrar ous que siguin, sobretot del 3.
I vaig llegir no sé on, i no vull mentir, però em sembla que és a França o algun altre país europeu que començaran a prohibir els ous.
Exacte.
Del número 3, directament.
Mm-hmm. Va, però llavors inventaran un altre número i... Què faran amb les gallines tancades allà en
pues,
Vila 4?
Els deixaran una mica més d'espai. És a dir, totes les del 3 seran del 2.
Exacte,
que tampoc és
exacte.
Ideal, però com a mínim si preocupa la salut dels animals i el benestar és una miqueta millor, sí, que és, no és gaire, però és una miqueta millor.
Sí, i després tenim les del número 0, uh-huh, que serien els ous ecològics, que serien els més adequats o els més ideals a consumir, perquè són gallines que es crien a l'aire lliure, per tant, que poden tenir una certa activitat física i que veuen la llum del sol i que tenen un ritme de vida més natural. I a part també el ser ecològic segueixen una normativa a nivell d'alimentació, que reben aliment ecològic i aliment més adequat a la seva fisiologia, i també està molt regulat el tema de l'administrament d'antibiòtics, que també és algo important a tenir en compte. Per tant, si podem triar ous al codi 0, sempre serà la millor opció de totes.
Si no hi arribem, posa l'1, no? Si no hi arribem, sí, econòmicament,
exacte,
de vegades, com que valen
que tampoc
diners.
La diferència tampoc sol ser gaire.
Del 0 i el 1, però no. Del 0 i el 3 sí que hi ha molta diferència. No, ara va dir, les gallines del 0, quants ous poden fer al dia?
Doncs mira, això no t'ho sabria dir.
Perquè dius, si la del 0 em fa, no sé què, pot fer-ne 2 al dia, i la del 3 em fa 18, clar, ho entens per la pasta, no? Dius, home, mira, clar, guanyo més diners amb
el... El cicle sol ser més o menys el mateix, eh?
Sí, però clar, les del 3...
L'esponadora posen ous amb més freqüència, però el cicle sol ser 24-26 hores entre un ou i un altre, eh? Amb totes les espècies, més o menys.
Clar, això també és veritat.
Sí, però llavors no acabo d'entendre, si tinguessis 1.000 gallines en lloc del dinar 4, tens un pati, et faran els mateixos ous que una del 0. Per tant, ja pots anar al 0, no?
No,
i cobrar-los més cars.
Perquè en el mateix espai tens 10 vegades més gallines ponedores.
Sí.
Clar.
Val? L'espai també val diners.
Ah, metres quadrats, vale.
Clar, metres quadrats, al
tens
final,
molta més producció,
no per
gallina, sinó
per espai,
en general, per quantitat.
Val, clar, una gallina ecològica demana molt més espai. Demana aire lliure, demana que pugui picotejar per menjar-se algun cuc de tant en tant, demana tot això, per tant, és més espai, és complicat, i a banda de tot el que t'estalvies amb els del 3, amb els antibiòtics i tot això, que fa que les gallines visquin d'aquella manera, doncs amb el 1, amb el 0 no està permès. Mm-hmm. Doncs has de gastar-te més diners a la força.
Exacte.
En pins ecològic, etcètera, no? Sí. Molt bé.
I tot això és important...
Tu anava a preguntar, i què? I al final dius, vale, molt bé. Des del punt de vista animalista, un pot entendre, o pot estar pensant, home, doncs fem els del 0, que tracten millor els animals.
Clar.
I la qualitat de l'ou?
La qualitat de l'ou també varia. Hem de pensar que l'ou, la seva qualitat dependrà de com hagi viscut aquesta gallina. I s'ha vist que en els ous del codi 0, per exemple, tenen més omega 3, que no pas aquells dels 3 o del 2, que solen ser menys rics en omega 3 i solen ser més rics en omega 6, que l'omega 6 és més proinflamatori que no pas a l'omega 3.
No.
I això és pel tipus d'alimentació que reben aquestes gallines. Per tant, realment, la qualitat de vida i l'alimentació que han rebut sí que ens influeix nosaltres a després com ens nutreix l'ou.
I la manera com els cuinem? És a dir, hi ha coccions més saludables dels ous?
Sí. I, de fet, l'ideal seria ni molt cuit ni cru. És a dir, seria un punt mig. L'ideal seria que la clara, que és el blanc, estigués coagulat perquè és el que ens aporta més proteïna i, per tant, quan està cuita és quan la podem digerir millor, aquesta proteïna, i, per tant, és com ens interessa. Però el rovell és el que conté els greixos saludables de l'ou i ens interessa que, com menys cuinat, millor, perquè així no tendeix a oxidar-se.
Molt bé.
Per tant, l'ideal seria un ou a la planxa o un ou poché o un ou passat per aigua, d'aquests que el blanc està fet, però el rovell encara està tot.
I crusos, com feia el Rocky, que empatava 3 o 4 amb un bol i amb un got i se'ls fotia abans d'entrenar? Això és saludable?
Bé, no és que no sigui saludable, però no seria ideal perquè no estàs aprofitant tota aquesta proteïna que porta.
Bueno, sí,
ell
sí que l'aprofitava, suposo, no?
No, correr. No, però no la digereixes bé perquè
no
està, és crua.
Ah.
És crua. La cocció fa que la proteïna sigui més fàcil de digerir, normalment. O sigui que perdia una mica el temps el Rocky. Si s'hagués fet truites de 10 ous, hauria anat millor que no fotes aquella guarrada.
Sí. Però allò que amb una agulla el petaves abans i xuclaves.
Sí. I el colesterol, que tant hem parlat del colesterol dels ous, que en tenen molt, de manera objectiva, els ous tenen molt colesterol.
Sí, els ous tenen colesterol.
Però
els del 0
no. Sabem que no ens... Els del 0 igual.
Els del 0 no.
Igual.
En porten, però no ens influeix. És a dir, abans es deia que els ous eren dolents perquè portaven molt colesterol, perquè es van fer estudis observacionals i van veure que aquella gent que prenia més ous tenia més colesterol. Però què passa? Eren estudis observacionals i el millor que és que prenien més ous també acompanyaven amb més patates fregides, acompanyaven amb més pa, tenien més mal hàbits, és a dir, que potser el colesterol els pujava per altres coses que no era l'ou. I, de fet, ara s'ha vist que l'ou que porta aquest colesterol no passa a la nostra sang formant part del nostre colesterol i, per tant, no ens influeix.
D'acord, o sigui que podem menjar-lo en aquest sentit de manera tranquil·la.
Exacte.
No cal allò de 3 ous a la setmana...
No faria falta.
Alguna recepta, suposo que inclourà ous,
sí.
Ou ferrat.
M'he aventurat, però jo crec que... Anem a la recepta? Vinga, què, avui? M'agraden molt les teves receptes, per cert, Tenen, a més,
que bé.
Tenen molt èxit.
Me n'alegro.
El David no para de fer-les?
Sí. Bueno, encara no he fet la nocilla, però ja en parlarem.
Avui es porta una recepta que es diu ous marroquins, que és una manera de fer uns ous que queda d'aquesta manera, que la clara queda més feta i el rovell més tou, i queda molt bona.
Molt bé.
Passem a la recepta. Necessitem una ceba, un gradall, jo li poso mig carbassó, hi ha gent que no ho posa, però podeu afegir també mitja albergínia si el carbassó no us agrada, 400 grams de tomàquet triturat, que el podeu fer a casa a partir de tomàquets naturals, o podeu ja comprar un pot que sigui només tomàquet triturat, és a dir, que no porti altres coses afegides, que n'hi ha. 4 ous ecològics, seria una recepta per això, per unes 4 persones, o si mengeu molt, doncs pot ser per 2, i així teniu 2 ous cada un. Comí en pols, pebre negre, oli d'oliva verge extra, sal marina i, opcional per decorar, per sobre podeu posar una mica de julivert o coriandre.
Molt bé.
Per fer aquesta recepta, primer escalfeu la paella amb un raig d'oli d'oliva verge extra i saltegeu la ceba tallada ben petita i el gradall trinxat amb una cullereta de sal durant uns 7 minuts aproximadament. Quan ja estigui ben cuit, afegiu el carbassó tallat a quadrats, també ben petits, una cullereta de comí, un pessic de pebre negre i saltegeu uns minuts més que veieu que el carbassó comença a estar fet. Afegim el tomàquet triturat, tapem i ho deixeu cuinar fins que la salsa s'hagi reduït una mica i el carbassó sigui ben tendre. Quan ja tenim això ben fet, amb l'ajuda d'una cullera feu 4 forats i en aquests 4 forats és on trenquem l'ou i els afegim. Tapem la tapa i deixem 2-3 minuts perquè l'ou es vagi fent amb la pròpia escalfor de la paella. Quan ja heu passat aquest temps, en principi, si comproveu que els ous realment estiguin fets, si no, torneu a tapar i deixeu un o dos minuts més, però en principi ja estaran, i només faltarà decorar-ho amb el julivert o amb el coriandre picat.
Molt bé, perfecte, boníssim.
Sí,
fàcil, perfecte. I saludable, i em diràs si és bo, no?
M'hi sobra la verdura a mi, però...
Què t'ha de sobrar la verdura?
Jo posaria xistorra. Que fiques xistorretes, salsitxes.
Va, una mica, 2 d'ous petitons.
Va, vinga, gràcies.
I, mira, si vols posar xistorra... Saps el que li dona gust a la xistorra?
Ai, ai.
El pebre, el pimenton.
El pebre vermell, exacte.
El pebre vermell dolç.
Mira, no
és el que li dona... Llavors tens com gust de xoriço sense haver-hi de posar xoriço.
De fet, en aquesta recepta queda bé també el pebre vermell.
Ah, perfecte. És una bona opció. Teniu la recepta sencera penjada a l'Instagram del programa, a Sants i Estalvis, i allà també teniu les bases del concurs amb Greenvita. Recordeu que sortegem entre totes les persones que ens envieu una recepta amb una fotografia a sans@catradio.cat, recepta amb fotografia a sans@catradio.cat, un àpat per dues persones a qualsevol dels restaurants de Greenvita. Teniu també les bases a Instagram per participar i realment esteu enviant moltes fotos i moltes receptes molt xules. Algunes no tant, Algunes són una mica del teu estil.
És que les envio jo.
Han de ser una mica...
Les envio jo.
Amb el teu...
Amb anònim.
Exacte.
Molt bé, doncs teniu tota la informació a Sants i Estalvis, a l'Instagram del programa. Gina Estapé, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Greenvita. Cuinem de veritat ha patrocinat La cuina que cura. Tu compres, tu manes. I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
Siguem sincers, mengem i llancem aliments com aquell que utilitza mocadors de paper. Cada dia es malbaraten ingents quantitats de menjar i aquests no només van a parar a les escombraries de casa, sinó que al llarg de la cadena alimentària hi ha múltiples punts on es perden aliments comestibles. Avui, de tot això i més, en parlarà l'Esther Vives. Esther, bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, d'entrada, aliments que es perden ja al principi de la cadena, que és des del camp fins a casa, no?
Sí, de fet es calcula que en xifres globals es perden un terç dels aliments que es produeixen per consum humà cada any a escala planetària.
És molt,
imagineu-vos, un terç dels aliments.
30%. És una... Un 33% en concret, és una barbaritat.
Sí, exacte. I a més, l'aberració del malbaratament és que té lloc en un planeta on hi ha gent que passa gana. Per tant, no és només que es llencin aliments, sinó que es llencen aliments que no van a parar a la panxa de les persones. I a banda, quan també es llencen aquests aliments, amb ells es llencen tots els recursos energètics i naturals que s'ha fet servir per tal de produir-los. Es llença aigua, es llença la fertilitat de la terra i, per tant, hi ha un malbaratament també d'energia
associada. La feina humana que hi ha al darrere.
Exacte.
I a més, les raons per les quals molts aliments es llencen són bastant lamentables. Perquè, per exemple, es demana...
La picadeta, no? La fruita picada, o que s'està...
Sí, una mica picada.
Una forma...
o que no tenen la mida perfecta per entrar a les capses que demanen els supermercats o coses d'aquest
tipus.
Que
facin melmelades, home.
És una alternativa.
La patata és massa gran i aquesta patata és massa petita, no? Aquestes
molt
totes iguals.
Exacte. Un dels primers forats negres on es perd aliments és en el camp, on a vegades el preu dels productes cau tan baix que al pagès li resulta, doncs, al final més competitiu deixar que l'aliment es faci malbé al camp que no pas recollir-lo per al preu que li pagaran.
Imagina't.
I, per tant, ja en l'inici de la cadena alimentària, de la producció alimentària, hi ha molts aliments que es fan malbé, però també quan arribem a Mercabarna, Mercamadrid, Mercavalència, en les centrals de compra en els mercats majoristes, hi ha aliments que ni tan sols acaben passant aquest pas de la cadena perquè no compleixen això que dèieu, uns determinats criteris de bellesa. És com si haguessin de passar un certamen
sí, sí.
de moda.
Sí, sí, sí.
I, per tant, també hi ha aliments perquè no compleixen el seu tamany adequat, que es considera adequat, el color, el que sigui, doncs acaben sent malbaratats i descartats.
I no hi ha un mercat alternatiu? Pregunto, no ho sé.
Bé, cada
Mercabarna i Mercabarna Atlètic, doncs mira, vés allà i doncs, els que no siguin macos, vés allà, que serà més barat, però seran més lletjos.
Bé, sí que és cert que a última hora a Mercabarna, per exemple, hi ha productes doncs, que s'ofereixen a un preu més competitiu perquè són aquells que no tenen la qualitat òptima, que es pot dir, no? Però la qualitat òptima estem parlant de criteris estètics, no de criteris alimentaris.
Clar,
però al marge d'això n'hi ha una immensa part que s'acaben llançant. I sí que és cert que en la mesura en què hi ha més sensibilitat per aquests temes, s'estan començant a treballar mecanismes per tal de que no hi hagi tant de menjar que es llenci. Però s'està en procés perquè encara avui en dia hi ha molts aliments que a Mercabarna Penedès doncs, es fan malbé.
Als supermercats també es llancen molts aliments.
Clar, si tu vas al supermercat, si us hi fixeu, sempre les lleixes estan planíssimes, perquè si no estiguessin plenes no compraríem. És una estratègia que s'utilitza per tal de que els consumidors consumin més aliments. El que succeeix és que això també fa que hi hagin productes com el pa, la fruita, la verdura, que més fàcilment es fan malbé, que aleshores, com que n'hi ha tantes quantitats, de seguida doncs es piquen, es panseixen i s'acaben llançant. I el que succeeix també és que hi ha molt pocs supermercats que donin aquests aliments que es fan malbé associacions. A vegades ens pensem que el supermercat potser dona aquests aliments a una entitat o a un banc d'aliments i no és així. Segons dades del Ministeri d'Alimentació, només un 20% dels súpers dona aliments, aquells aliments que es fan malbé, que ja no tenen les característiques òptimes segons els criteris del mercat, els donen, però molts altres acaben a les escombraries.
I una estratègia que es fa servir en alguns supermercats europeus, que aquí la veig poc, per no dir mai, gaire bé mai, és
a baixar el preu dels productes quan comencen a fer-se malbé. De cop i volta tens, no sé, unes pastanagues que valen un 40% menys perquè no els llancem, no?
Sí, jo a vegades he vist en alguns súpers...
Ho he vist, però molt
poquet. El Pòrex, el film, et posen un quilo, un euro. Sí, o dos sabates, dos euros.
Ho veig poquet, no?
Ara s'ha començat a fer, però encara queda molt de camí a recórrer, sobretot si ho compares amb països centroeuropeus, del món anglosaxó, on hi ha una tradició en relació a aquest tema. Aquí sembla, la nostra cultura mediterrània, sembla que hem de comprar el producte amb un color perfecte, amb un tamany perfecte, i si té una petita tara és que ja no l'agafem. Quan potser aquell que té una petita tara, tal vegada serà millor, potser, no?, que no pas una poma que estigui tota enllustrada de cera.
Però en el món de la restauració, segurament els xefs que van a comprar la verdura, els tomàquets més lletjos els faran servir pel sofregit, i els més macos, ja ho entenc, no?, per servir el plat i per emplatar, però jo crec que també es compra molta fruita lletja. Bueno, no m'agrada dir-li lletja, perquè... Però bueno... Se llença molta, estic segur.
Les dades són les dades, eh? Sí. Un de cada tres aliments es llencen. O sigui, aquestes són les dades.
Jo llenço la poma, la pera i em quedo amb el...
Perquè al final partim tots de la nostra experiència, però al final...
Pantera rosa.
Les dades són les que són.
Sí, sí,
no?
I que segurament nosaltres partim de l'experiència de la nostra família, però potser vas a una altra i els criteris són molt diferents que els que fem servir en particular.
Estem repassant on perdem, on es fan malbé, on malbaratem tots aquests productes. Hem parlat del camp, hem parlat dels supermercats, i ara el David parlava dels restaurants i dels bars, que d'entrada, clar, i anem allà, paguem i de vegades deixem mig plat. Sí. El cuiner també es deixa mig producte a la nevera perquè no el necessita. Tot aquest procés on també queden aliments, eh?
Quan pensem en el restaurant, pensem que la major part d'aliment que es malbarata és el que deixem als comensals. Però en realitat aquest només forma un part, implica el 10% del total que es malbarata en la restauració. Això són dades de la Federació Espanyola d'Hostaleria i Restauració. La majoria, un 60%, és conseqüència d'una mala previsió a l'hora de dissenyar l'àpat, i un 30% té a veure amb el que es fa malbé a l'hora de preparar el menú. Però un dels hàbits que potser hauríem d'adquirir com a consumidors també a l'hora d'anar a un restaurant és dir, ep, si ens sobra menjar, encara que sigui només un 10% el que es malbarata del total de la restauració, és perquè no ens l'emportem a casa. I això...
Però no es fa, perquè se'm quedarà el cotxe, llavors gastes plàstic, el pòrex, l'alumini...
Bueno, jo crec que això dura molt de temps, feia pobre, no? Anar a un restaurant i dir, posa-m'ho per emportar...
La crisi va acabar amb això, jo crec, eh?
Jo crec que molta gent ho agafa per no tirar-ho, diu que s'ho emporta perquè s'ho emporta, i després a la primera paperera.
Ah, sí?
Sí.
És un costum que és molt europeu, eh?
Sí.
De fet, hi ha noms per això, tots els països tenen un nom amb el seu idioma per definir el que, per exemple, els anglesos tenen un doggy bag, no? Que és el menjar pel gos.
Exacte.
Demanes un doggy bag, però tu menges tu. I aquí jo és cert que abans de la crisi detectava que les persones no tenien tendència, de fet els feia vergonya demanar-ho.
Sí,
i ara veig moltes menys manies en aquest sentit, eh? Ui, ha sobrat això, ens ho emportem a casa.
Sí, però sempre dius, és que estic tip, m'ho acabaré a casa.
Sí, o no.
Però la vergonya és per una altra banda.
Molt bé, per tant, dèiem que és sobretot quan s'està cuinant aliment, és a dir, la mala planificació a la cuina.
Això és el que diuen les dades.
És el principal responsable. Molt bé, i finalment, després, clar, el que passa a casa, que d'això som tots directament responsables, d'aquella poma que un dia vas comprar i que s'ha quedat al fons de la nevera i que al cap de 4 mesos descobreixes que tens allà un alien que s'està menjant la resta de la nevera, no?
Sí, en la llar, evidentment, hi ha molts els aliments que acabem malbaratant, que se'ns passen, que se'ns caduquen, i això té a veure en com comprem, perquè moltes vegades comprem molt més del que necessitem, ens deixem emportar per ofertes d'última hora, de 2x1, d'envasos que no estan adequats a les nostres necessitats. Per tant, el problema no comença tant a la nevera, sinó comença al supermercat i a la botiga a l'hora de comprar. Però també és cert que, en general, les campanyes sobre el malbaratament sempre posen l'èmfasi en l'individu, en la responsabilitat del consumidor. I està clar que hi és, i hem de donar un parell de voltes, però hi ha un problema més estructural i de fons. Per això ara analitzàvem que hi ha diferents forats negres pels quals on es perd menjar al llarg de la cadena alimentària, no només en el consumidor a casa, sinó ja des de l'origen al camp.
Ara que parlaves, i faig un parèntesi per suggerir un tema. Un dia potser estaria bé que ens parlessis de com anar a comprar. Saps? És a dir, com evitar caure en totes aquestes, en aquests paranys, aquests enganys que ens posen, o enganys, de vegades són enganys, però bueno, d'aquests paranys que ens posen als supermercats.
El supermercat és dels llocs més estudiats de la nostra vida quotidiana, amb l'objectiu de que compris, clar.
La música que es posa...
Doncs, apuntat, Adam. Històries.
Perfecte, molt bé. Doncs aquí hi ha algunes idees per començar a estalviar i no malbaratar tants aliments. Tenim música, m'agraden molt els grups que em portes, perquè no els conec i m'agrada molt descobrir-los.
Doncs avui escoltarem a Veri Pomelo amb el seu tema Som gent de profit, que és un grup que fa una barreja de rockabilly, rumba, un mestissatge, i en aquest cas el que diu és que hem de vigilar amb allò que tirem a les escombraries.
Però vaig a parlar clar, tu no pots malbaratar i dir que estimés la terra. Som al segle XXI, ningú mirarà per tu, i doncs hem de menjar bé. Sí. Tomàquets de goma i enciams de paper. No n'hi ha prou, només en queda tins. Nosaltres també som gent de profit.
Veri Pomelo. Ja és que el nom del grup és boníssim. Veri Pomelo.
Veri Pomelo.
Veri Pomelo. Escolta, suposo que hi ha organitzacions que estan treballant per evitar tot aquest malbaratament que és descomunal, no?
Sí, d'una banda, aquest tema Som gent de profit és un tema que es va fer per encàrrec de la campanya Som gent de profit, justament amb el mateix nom, que és una campanya que impulsa l'Agència de Residus de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, i on hi ha molts consells sobre com no malbaratar i donar una segona oportunitat als aliments. Però també hi ha moltes entitats que estan treballant avui en dia per tal de sensibilitzar la població sobre aquest tema. D'una banda, la plataforma Aprofitem els Aliments i també la campanya de menjar No en llancem ni mica, que impulsa l'espai ambiental. I és molt interessant aquesta campanya perquè organitza el que s'anomenen àpats en els quals es diu anem de sobrar, àpats de sobrats. Mm. No? Que no vol dir que anem de sobrats.
Ah. Això pago
no
jo,
dir que anem de sobrats.
Menja, tira!
No? Els àpats de sobrats el que busquen és aprofitar aliments que en el mercat doncs es llançarien, que una botiga ja llançaria perquè s'ha passat una miqueta, i el que fan és justament recollir aquests aliments i preparar un àpat de caràcter popular. M'agradaria que escoltéssim a Tais Lleó de l'Espai Mediambiental, que explica com van organitzar un àpat de sobrats al barri de Sant Andreu.
Aprofitem els productes no vendibles dels comerços del barri, en aquest cas del barri de Sant Andreu, per fer un àpat popular i gratuït. Passem el que recollim i també el que descartem. Per tant, podem saber quin percentatge de reaprofitament hem tingut en el dinar.
La Thais Lleó, és d'agrair que hi hagi gent que es dediqui a fer això, eh?
S'hi van recollir, en aquest cas, en el barri de Sant Andreu a Barcelona, 215 quilos d'aliments que es anaven a llançar. Els dies abans ho van recollir, com ara escoltàvem, i en van organitzar un àpat per un centenar de persones. I no és l'únic, n'han organitzat diversos a barris com Gràcia, a Sant Andreu, com ara deia, a Poble Nou, a Poble Sec, i aleshores tenen un equip de voluntaris que amb el que recullen en fan sopes, en fan amanides, i podem menjar d'una manera econòmica i bonica.
Molt bé, molt bé.
Tenim un rebost ple de llibres, pel·lícules, documentals, idees, revistes, el que sigui, per omplir amb l'Ester. Què ens portes avui per acabar de rodonir el tema del malbaratament, el rebost?
Doncs mira, un documental que es diu Els espigadors i l'espigadora, és un documental francès de l'any 2000, de la directora Agnès Varda, pionera del que es coneix com el cinema feminista, i és un documental molt bonic perquè el que fa és retratar la vida de diferents persones que es dediquen a espigolar. Que espigolar vol dir recollir els aliments que altres llencen, ja siguin al mercat, ja siguin al camp, i també en aquest documental retrata doncs la vida de persones que busquen mobles també a les escombraries i els hi donen una altra oportunitat. I és un recorregut que fa la directora per diferents indrets de França, retratant les experiències de totes aquestes persones.
Saps si a Catalunya encara hi ha gent que faci aquesta feina d'espigolar?
Doncs aquí a Catalunya...
Sí, m'agrada molt el nom, espigolar.
És preciós, oi? I el tenim oblidat.
Sí, sí.
Doncs hi ha una entitat que precisament es diu Espigoladors, que el que fan és recuperar aquesta pràctica. Ells estan en contacte amb pagesos, que quan en el seu camp el producte no el recolliran, els truquen, i aleshores ells organitzen grups de voluntaris que van espigolar. I amb tot el que recullen d'aliments, de fruita i de verdura, en general un 95% el donen a entitats socials i el rest, el 5%, el que en fan és producció pròpia de marmelades que venen amb la marca és imperfecta i amb un lema que m'encanta. Diu, els aliments lletjos per gent bonica.
Com es diu això? Te l'haurà de dir, m'ho apunto?
Sí, es diu espigoladors.
Espigoladors.
I podeu trobar també les seves marmelades, és imperfecta, col·labora amb Amada Parellada, la cuinera catalana de referència també contra el malbaratament alimentari, sí, que organitza també diferents àpats amb productes que recull de botigues que els
en serien. A la Sempre Unia, no ho fa això.
Exacte. Sí. Doncs molta feina que es fa aquí a casa nostra.
Molt bé, Esther, moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer.
A vosaltres.
Gràcies.
Merci. Anem acabant, perquè ja és hora, eh? Ja és hora i hem de dir adéu.
Quina hora és?
Just in time. Doncs res, 20 segons per dir-vos adéu. Moltíssimes gràcies, com sempre, per ser a l'altra banda i per fer possible el programa. El control tècnic, l'Isma Cebrián, el David Olivares, que està per aquí,
sí,
emprenyant una mica,
sí,
i un servidor que sóc jo, que sóc la de Martín. Ens veiem la setmana que ve, o ens sentim la setmana que ve més aviat, encara més sants i estalvis. Gràcies. I am all
where and feeling all right. Programa patrocinat per Natures Plus, complements alimentosos de la màxima qualitat. Natures Plus, perquè puguis cuidar-te.